always better when we're together. Yeah, we look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Al matí, amb Raquel García.
En matèria del Vallès, tres turons fan una serra. Quatre pins, un bosc espès. Cinc quarteres, massa terra. Com el Vallès, no hi ha res.
Déu, i tu què vols? Jo, doncs jo sols vull, ei, si pot ser. Un poc de fam, un xic de pau, un poc de fred, un poc de foc, un xic de son i un poc de llit, un xic de set i un poc de vi. I un poc de llet i un poc de pau, un poc de pas, un poc de pes, un poc de pis. Un xic de niu, un xic de pic, un poc de pa, un xic de sou, un xic de xec, un poc de sol i un poc de sal, un poc de cel. Un xic de bé, un xic de mal, un poc de mel. I un poc de fel, i un poc de nit, un xic de por, un poc de pit, un xic de cor, un poc de crit, i un xic de llum, un xic de so, un poc de llamp, i un xic de tro, un poc de goig, i un xic de ves, i un poc de coit, i un xic de gos, i un poc de gas.
Doncs, com deia el nostre estimat Pere IV, com al Vallès no hi ha res i cal donar-ho a conèixer als més de 1.300.000 habitants que el configuren. I per això tenim nosaltres cada setmana el nostre propi espai. I com sempre ens acompanya en Josep Alavedra, historiador de la Fundació Bosch i Cardellach i també director executiu del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès. Bon dia i benvingut.
Benvinguda, Raquel. Què tal? Com estem?
Molt bé, moltes ganes perquè avui descobrirem el Vallès Oriental.
Vallès Oriental i també municipis, pobles que van ser i no són. I, bueno, fantàstic. A més, amb una persona que se'l coneix molt bé i que també forma part del projecte de l'inventari i que, bueno, ara ens el presentaràs.
Vinga, doncs ell és en Diego Sola, que és del Centre d'Estudis de Granollers i que, com deies, forma part del projecte de l'inventari immaterial del Vallès Oriental. Bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel. Gràcies.
A més, ets un expert, no?, en el tema de pobles i identitats, com ens comentava en Josep.
Bueno, hem anat treballant, efectivament, tota aquesta llarga llista d'identitats no municipals del Vallès Gran, com diem amb el Josep, és a dir, dels dos Vallèsos, el d'Orient i d'Occident, per redescobrir aquell mapa que va molt més enllà de les fronteres municipals.
I explica'ns primer de tot què et va semblar quan et van proposar de participar en aquest projecte de l'inventari, quina va ser la resposta?
Doncs per mi va ser un moment de noves expectatives, perquè vaig pensar que era una eina, la de l'inventari, que ens feia molta falta, sobretot per treballar aquesta cohesió, precisament entre els dos vallesos. En aquestes últimes dècades, potser Vallès Oriental i Occidental no hem estat prou units, no hem viscut mirant-nos els uns als altres.
Estem a prop, però
estem
no,
molt a prop,
molt a prop
però la centralitat de Barcelona ens xucla cap a una altra direcció, no?, per dir-ho així, i precisament a través de la cultura i el patrimoni immaterial era l'eina clau per poder veure que efectivament hi ha una identitat vallesana que té trets molt comuns.
Perquè abans d'entrar parlàvem d'Orient i d'Occident.
D'Orient i d'Occident, efectivament.
Clar. Llavors, el Vallès Oriental,
sí.
Això vol dir que està a l'Orient.
Que queda a l'Orient, efectivament. Abans comentàvem que en el nostre petit univers vallesà, el sol surt per Turó Gros de Sèllex, allà a la Serra de la Litoral, i es pon a la Mola, no?, per dir-ho així. Per
tant, imagina't, Raquel, que maca.
Com és de gran i que bonic, eh? Ara ens heu fet viatjar. Molt bucòlic. I explica'ns aquestes, no sé, característiques, aquests trets que ens defineixen, no?, a tots dos vallesos.
Per exemple, a nivell de poblament, vivim en una gran plana en la qual al llarg dels segles s'han anat construint una sèrie d'identitats locals que es construïen a l'entorn de les parròquies. En aquest cas, la parròquia ha estat pròpiament el nucli que ha donat origen als nostres pobles, els quals molts són municipis i d'altres que no han arribat a ser municipals.
No? La parròquia com a mitjà de cohesió social, sobretot a l'època moderna, on s'aglutinava la població, no?
Exacte, i l'església com a lloc de trobada, com a espai de sociabilitat, i efectivament aquí i tenim molts casos, no? Si mirem en el Vallès Occidental, doncs tenim, per exemple, pobles que van ser municipis en el passat, com és el cas de Sant Pere de Terrassa, que finalment l'any 1904 doncs, perd la seva independència, però que, bé, ha mantingut una certa identitat, o d'altres pobles que avui dia són barris, però que mantenen una identitat local molt forta, el cas de la Creu Alta, aquí a Sabadell.
Home, això és bàsic, a més que la setmana vinent és la seva festa major. Festa dels tallarets, la festa major de la Creu Alta.
Exacte.
Que, bueno, tenim aquí grans tallarets i grans persones aquí que estan vinculades amb això, no?
Sí. I després tenim també pobles o identitats locals, en aquest cas, que no han estat mai municipis. Hi ha un territori preciós que fa de frontissa bisagra entre els dos vallesos administratius, que és Gallecs, que no ha estat mai un municipi pròpiament independent, però que té una identitat de poble molt gran, avui dia amb la seva pròpia festa major, tot el procés de recuperació d'una agricultura ecològica, etc.
Que ens van visitar també aquí.
Que ens van visitar, ens va visitar la Gemma. La Gemma
ja ens va estar explicant, i la veritat és que és un petit paradís que tenim aquí al costat, on s'està treballant, com bé deies, per recuperar totes aquestes varietats i producció, no?, més artesana, la mongeta,
els blats, etc. A més, també és lloc de pas del Martí Pescador, que també hi passa l'ocell, no? I, a més, ara val la pena anar-hi, perquè, bueno, val la pena anar-hi sempre,
sí,
però és que ara,
en aquesta època,
amb tota la primavera, amb tota l'alfombra de verd,
sí,
bueno, és que
les
dona
roselles,
gust.
Jo avui venia
els balabadocs.
Les roselles, sí. Arreu del camp hi ha vermell de roselles.
És veritat.
Amb nova falç comenceu a segar, que deia el poeta, no? Tots els balabadocs, i, a més, per exemple, amb totes aquestes, això que comentaves de les identitats i dels pobles, veïnats, entitats locals, etc. Doncs, per exemple, l'entrada de Granollers, jo sempre entro per la...
Pel sud, no?
Pel sud.
Ja tenim una d'aquestes identitats fortes encara.
I aquí em sembla que n'hi ha una d'important, no?
El cas de Palou, o Sant Julià de Palou. Aquest va ser un municipi independent fins l'any 1928. Aquest any fa 90 anys, efectivament, de la seva agregació al municipi de Granollers. I en aquest cas, doncs, és un cas d'un poble que ha mantingut molt la seva identitat perquè queda encara relativament lluny del nucli principal de la ciutat de Granollers.
Sí, que has de fer tota aquella recta que va fins
al centre, pròpiament, de Granollers. Tenim d'altres casos, si ens anem al Vallès més llunyà, cap al Montseny, el cas, per exemple, de la Vall d'Òria, la Vall d'Òria a Sant Celoni, el que seria la regió natural del Baix Montseny. I després tenim processos, això és molt interessant, processos inversos, és a dir, creació d'identitats locals noves, creades a toc en el segle XX. Estic pensant, per exemple...
Explica'ns això.
Clar, és un cas molt singular, Sí. N'hi ha dos, pròpiament, estan aquí, en el Vallès Occidental. Un és, en aquest cas, Valldoreix,
que s'ha de dir Valldoreix.
Valldoreix. És una identitat nova, perquè encara que té reminiscències a l'antic terme d'Aiguallonga, això és d'època medieval, de finals del primer mil·lenni, és una identitat que es crea a partir dels anys 20-30 del segle XX i que ha arribat a ser entitat municipal descentralitzada, amb la seva, diguem, consistori, Casa de la Vila. I l'altre cas molt similar, i és una identitat nova, és Bellaterra, en aquest sentit, clar, perquè Bellaterra, doncs, és un conjunt d'urbanitzacions que arriben a tenir com un sentiment d'identitat molt propi, fins al punt que han fet, si no recordo malament, un referèndum, un referèndum per independitzar-se.
Perquè, esclar, això depèn de Cerdanyola.
De Cerdanyola.
Clar, Bellaterra depèn de Cerdanyola.
Sí.
Clar, i ara ho apuntaves, però quins són els trets que creen o que conformen al final, doncs, aquesta identitat de poble, no? Sigui un poble més antic o una nova identitat,
banda,
com l'explicaves.
Efectivament, tenim la identitat municipal, no? L'identitat parroquial, volíem dir. Aquell patró, aquell aplec que fa que, doncs, la gent un cop a l'any celebri la festivitat del seu patró, de la seva patrona. Clar, això han estat espais de sociabilitat fins fa 30-40 anys, encara ho són avui dia, perquè tenim aplecs importants. Estic pensant en una identitat local molt difusa, que en aquest cas queda ja a la banda de la Serra, Collserola, la vessant vallesana, com és el cas de Sant Medir.
El sant que mai va existir.
Però, les mongetes i tota aquella història, però que no va existir. Clar, en aquest cas, això és una identitat que la gent evoca, però, clar, la gent que va a l'aplec de Sant Medir no hi viu a Sant Medir, perquè Sant Medir és un espai dispers. Hi ha l'ermita, l'església, hi ha algunes masies al seu voltant, però la gent que puja, a més, la gent que puja a l'aplec de Sant Medir, em penso que és el 3 de març, bàsicament,
exacte,
és gent del barri de Gràcia, de Barcelona.
Amb
la qual cosa, això no és pròpiament una identitat local que hagi viscut fins a l'actualitat, sinó que, en realitat, es tracta d'una identitat local perduda en el temps, però reconstruïda per l'actualitat, no? Reconstruïda per les necessitats de tenir espais tradicionals, no? Espais de cultura immaterial, en aquest cas, que es faci aplegar al seu voltant.
I a Sant Medir, perdó, estic una miqueta amb el...
Sí, que vas fer ahir a la nit, Josep.
Això has de preparar-me tot això, tot l'escrit que ha fet en Diego, que tot això és un tema interessantíssim, perquè, imagino, per exemple, tot allò de Sant Medir, encara allà, per tot aquest camí, que ara és un lloc on la gent de Sant Cugat, sobretot, i d'altres indrets del Vallès, hi va caminar, i va, doncs, a fer que sembla la Rambla, i a mig camí, bueno, o quasi sortint de Sant Cugat, i trobes el Pi del Xandri.
Sí, exacte.
I allà tens una vista fantàstica de Montserrat i de la Mola,
clar,
que es veu des d'allà. Però ara és un lloc d'anar a caminar, i Sant Medí forma part d'aquest tarannà del Sant Cugatenc. Ho dic bé,
exacte.
Sant Cugatenc.
Sí.
Doncs, vaja, que són llocs que estan amb el... jo diguéssim, amb el tarannà, per exemple, aquí a Sabadell és molt clar el cas de la Creu Alta, no?
Sí, exacte.
Que pràcticament és la república independent de la Creu Alta, no? Vull dir, és tot un tarannà, tot una manera de ser, amb la seva festa major, i m'imagino que això, amb totes aquestes identitats que parles, per exemple, de Palou, doncs ve a ser una miqueta això, no? Perquè ens entenguin una miqueta els oients,
clar,
no?
De fet, el gran tret diferencial d'aquesta mena de fer identitats locals en el Vallès és la manera com hem poblat aquesta comarca des de fa, bueno, des de fa segles, en aquest cas, que és el poblament dispers. És a dir, tenim ciutats, tenim nuclis importants, tenim Sabadell, Terrassa, Granollers, Caldes de Montbui, però la majoria de la gent en aquesta comarca, en un 90% de la població, fins fa 100 anys, vivia en entorns rurals. I aquests pobles eren pobles dispersos. Estic pensant entitats locals no municipals, en aquest cas del Vallès Oriental, com és, per exemple, Marata, que és una de les mansions d'identitat local més antigues, del segle IX, Corró d'Amunt, Corró d'Avall i Arona,
Que bàsicament és fantàstic.
És una església i després tot de masies disperses al llarg del territori. Per això tenim tantes identitats locals. Parlem d'un centenar de topònims on hem d'afegir els topònims pròpiament dels municipis.
Un centenar aquí al Vallès,
en tot el Vallès.
Sí, la regió històrica,
sí,
per entendre's.
Exacte.
Això és una barbaritat.
Tenim, per tant, els municipis, els 60 i escaig municipis dels dos vallesos.
62.
I altres topònims d'identitats locals, en aquest cas, no municipals. No? Estic pensant, per exemple, una identitat que havia tingut bastanta importància era Santiga, per exemple.
Exacte, Santiga.
Santiga. Sí, que a més havia estat pròpiament un municipi independent, fins que hi ha una llei a principis del segle XIX que uniformitza el territori i perden el seu propi ajuntament, bàsicament perquè eren pocs habitants. Que aquest ha sigut un dels factors de pèrdua d'alguns antics municipis, Sant Pere de Terrassa, Palou, que comentàvem. Exacte.
I per exemple, o sigui, la pèrdua d'habitants i llavors la pèrdua de consistori, això és el que al final fa que aquests pobles
s'acabin
doncs,
agregant.
És el cas de la Creu Alta, per exemple, que nosaltres vam
annexionar. Que es va annexionar a Sabadell el 1904, no?
1904. Sí. Doncs, això és el que ell està parlant, és, per exemple, que ens està explicant, doncs és el cas aquest de Palou, si no ho dic malament.
Sí,
és el cas de totes aquestes, i aquestes identitats que s'han creat ad hoc, no?, que deia, per exemple, doncs.
En el cas, per això, de les agregacions, és interessant ressaltar que no tots els casos d'agregació és en contra de la voluntat dels habitants. Per exemple, la gent de Palou, als anys 20 del segle passat, volia formar part de Granollers perquè els hi van vendre una mica el cuento de que tindrien més serveis, en tant a dins de la ciutat de Granollers. Després van veure que la seva vida no va canviar gaire, després de l'1 de gener del 29, quan es va fer efectiva l'agregació, i van demanar la independència municipal una altra vegada. Però aleshores, clar, com que això anava per una llei a les Corts Espanyoles, van dir, escolta, ja no més en renou de fronteres, Palou està dins de Granollers i així fins a l'actualitat, en aquest cas.
Fantàstic, no? I llavors una miqueta, o sigui, tota aquesta part, tot i que hem de parlar en sentit vallès, però aquesta part de l'oriental, o sigui, ens aniria ben bé fins al Montseny, no?
Exacte, pràcticament fins a la baixada de la Tordera, des d'allà dalt de Sant Marçal, fins a la frontera amb el Maresme i la Selva, ja estaríem parlant de tots aquells pobles, Olzinelles, Vilardell, Fuirosos, que són noms molt macos, que estan allà dalt,
és preciós,
per la serra del Montnegre, allà dalt, més enllà de Sant Celoni, i aquest és l'últim confí, per dir-ho així, del Vallès per la banda, anant cap a Terres de Girona.
Em fa gràcia això, el confí del Vallès, no? Però, clar, tot això hem d'animar els oients a conèixer tota aquesta part, no?
Exacte.
Perquè, esclar, el Vallès no solament és aquesta part més propera, que a vegades diem, doncs anem al Parc Catalunya o anem a caminar per Sant Quirze, els de l'Occidental, sinó que ens hem d'acostar a tota aquesta part, doncs, del Baix Montseny.
Clar, i integrar aquests dos Vallesos, com deia al principi en Diego, no? El que passa que no sé per què hi ha aquesta... no sé si dir-li rivalitat, ignorància, no?, entre els dos territoris.
Sí, jo diria
amb totes aquestes coses en comú que ara explicàveu que tenim, no?, i tota aquesta riquesa i singularitat.
Sí, 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 sí. Jo penso que, per això, a nivell d'habitants, aquesta rivalitat jo diria que no hi és, eh? És més una qüestió, jo diria, administrativa, no? Una qüestió administrativa, política, una miqueta això, el responsable, entre cometes, va ser Pau Vila, no?, sí, durant la Segona República, una miqueta que es va crear, doncs, aquesta divisió entre oriental i occidental, una miqueta per raó de mercat, no?
Exacte.
Una miqueta, doncs, va crear aquesta divisió comarcal, atenent, doncs, que deia que la comarca, la capital de comarca, havia d'estar a un dia de qualsevol confí de la mateixa comarca, doncs des del perifèria fins al centre, no? Que s'hi pogués anar caminant. Llavors una miqueta neix aquesta divisió, però sempre històricament el Vallès havia sigut una part, doncs,
clar,
una sotsvegaria, no?
Quan tu parles precisament dels anys 30 del segle passat, en època de Pau Vila, els dos vallesos es coneixien molt bé l'un a l'altre. Jo crec que ha sigut un procés molt d'aquesta segona meitat del segle XX. Jo sempre li atribueixo una mica, no és que tingui la culpa, però el fet barceloní, vull dir,
sí,
a nivell de comunicacions també, que a vegades estava pensant en el tren, ara per sort tenim aquesta línia R8 que vas des de Granollers, Mollet, fins a Cerdanyola, però has de baixar, no? Has de baixar el coll de Montcada i has de tornar a pujar, en aquest cas, que passava a Terrassa. I això fa que
oriental
la nostra centralitat.
Exacte. Jo diria que l'oriental, a nivell de comunicació, sobretot ferroviària, depèn una miqueta de l'occidental. No sé si seria una miqueta correcta, però que a nivell de comunicació sí. Però clar, a nivell, diguéssim, de les persones, a nivell més d'excursionisme, de natura, jo penso que sí que hi ha aquesta, hi ha més aquest coneixement, no? I una miqueta és el que pretenem a través de l'inventari del patrimoni, no? Parlar d'aquest Vallès, no? D'aquest Vallès, vull dir, deixant una miqueta de banda la qüestió administrativa i política, sinó aquest Vallès més cultural, més immaterial, no?
I de moment, per fer doncs realitat aquest inventari, en quin moment us trobeu vosaltres? Ja heu començat a fer...
El nostre director de projecte?
Bueno, el coordinador, sí, això de director és una miqueta, estem aquí. No, bueno, ara vam fer la presentació el proppassat dimecres 2 de maig i ara doncs ja estem doncs a punt de començar la fase de treball de camp, no? Ja de posar-nos a treballar doncs amb una sèrie d'ítems que hem recopilat, de possibles ítems que poden ser considerats elements, i ara ja serà la qüestió de començar doncs sobre el terreny, a les diferents categories de processos, de fer de rituals, de menjars, etc. Doncs ja començar aquest treball de camp, anar pels municipis un per un i començar a parlar doncs amb els activistes, amb la gent de la cultura, doncs que ens vagin doncs aconsellant i anar inventariant tots aquests fets, no, que són susceptibles, no?
I de tots aquests fets susceptibles, trobeu que hi ha moltes similituds en quant a les festes, les expressions, els usos, no sé, els rituals entre els dos vallesos?
Home, jo diria... Ui, avui estic amb això de la gola.
Avui
Estic emocionat amb tot, no? Però que jo diria que aviam, ja em dono una idea comú, perquè d'alguna manera la festa i, diguéssim, el tarannà, les costums, doncs, tenen un origen doncs bastant comú, no? Vull dir, sempre, d'alguna manera, doncs, hi ha un punt doncs que coincideix. Però el que ho fa especial és que a cada municipi, inclús a cada identitat, té un tarannà propi. Perquè, és clar, diguéssim, l'ambient del lloc, la natura, el paisatge, doncs, condiciona, doncs, que un gegant, per exemple, doncs, tingui una forma determinada o en tingui una altra. Els blaus i els blancs de Granollers. Vull dir, el quinto aquí el juguem, però ja tu vas una miqueta, doncs, a la part, doncs, de l'oriental.
I ja té... o no?
Sí, se juga, però sí, ja té un altre matís. Té un altre matís, els números
es canten... Altres expressions, no? Els números.
El canten d'una altra manera. Les menges també són diferents. Un plat cuinat, doncs, no sé, per exemple, Sant Quirze és diferent d'un de cuinat a Llinars. I els ingredients poden ser els mateixos. És a dir, hi ha un origen comú, però cada lloc té el seu tarannà i té la seva... No sé, què en diries tu, no?
Jo crec que hi ha elements que poden definir una identitat cultural vallesana. Estava pensant, no sé, el cas de les gitanes, el ball de gitanes,
exacte,
no? Que és ball una dansa vallesana, i d'Orient i d'Occident, en aquest
exacte
cas. Per tant, jo crec que una de les virtuts que en traurem de l'inventari és precisament advertir aquells elements comuns. sobretot per tenir-los identificats i per prendre consciència de que hi ha una identitat vallesana, sigui un de Sabadell, sigui un de Terrassa, sigui de Granollers, i fins i tot sent de Sant Celoni, que ens n'anem ja en el Montseny, en aquest cas.
Ens anem ja al límit, eh? Tota la... Però és maco, no?, perquè tenim Orient, Occident,
clar,
Nord,
és la riquesa.
Sud,
i jo crec que aquest inventari ens ajudarà a això, no?, a demostrar, doncs, a tota aquesta diversitat cultural que tenim i la creativitat humana, no?, que desperta, doncs, aquestes expressions, aquests usos, i suposo que ara es tractarà, doncs, això, de fer aquest inventari i donar-ho a conèixer als nostres ciutadans.
Donar-ho a conèixer, no?, i en aquest sentit, doncs, que ja vam presentar, doncs, un vídeo que hem fet, que hem estat treballant, doncs, des de fa 3 mesos, i una miqueta amb aquest vídeo, que el podeu veure a les xarxes, doncs una miqueta el que intentem, doncs, és donar a conèixer aquesta, una miqueta, com diu, la nostra sintonia, que aquí al Vallès tenim un xic de tot, no? Vull dir, tenim de tot i és una terra fantàstica, no?
Doncs moltíssimes gràcies, Diego Sola i Josep Alavedra, per posar-nos en comú, doncs, aquestes característiques dels dos vallesos. Que vagi molt bé.
Gràcies,
Raquel, bon dia.